El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dijous, avui en companyia de Maria Sansa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ja us heu posat allò per fer el cara a cara real.
Sí, no hem d'anar tombant el cap.
Sí. Com que hem quedat reduïts a la meitat, sí. Aquesta tertúlia.
Sí, mm, sí, per motius diferents, però exacte. Ja anirem recuperant els efectius...
Sí, circumstancialment. Sí.
Sobre la marxa. Hi ha diversos temes avui que marquen l'actualitat. D'entrada, un que ja s'apunta de cara a demà, que té a veure amb la declaració que faran els exconsellers i els jurdis del Tribunal Suprem, ja anunciant doncs, que si acaten el 155 i deixen de banda el reconeixement o la defensa de la unilateralitat, doncs quedaran en llibertat.
I si ho haguessin fet abans, s'haguessin estolviat passar per la presó, diguéssim. Tan simple com això.
Ràpid, eh?
Tan simple com això.
Sí, és sí, que... perquè ser donde digo, ja està. Ja està.
De totes maneres, sí que és veritat que s'ha titllat aquesta campanya, que encara no ho és, tot i que tothom ja està dient la seva. Oficialment començarà la campanya a partir de la nit del 4 de desembre, la nit del 4 al 5. S'ha titllat la campanya per aquestes circumstàncies tan especials d'atípica, gent que està empresonada i que forma part de les llistes, gent que està fora del país i que encapçala una de les llistes. No és la millor de les circumstàncies, segurament, per afrontar una convocatòria electoral?
No, francament no, però és que és clar. A veure, no ho sé, jo també penso que de vegades si hi ha un polític doncs, que ha volgut tirar endavant un objectiu i aquest objectiu doncs, ha fracassat per les causes que siguin, bueno, això ja ho discutíem quan hi havia el Pasqual, no? I el Pasqual deia, bueno, però és que l'experiència que ha acumulat també val, sí, d'acord, i una mica el sentiment, diguéssim, als Estats Units justament va per aquí, no? Tu fracasses, però això et dona una experiència i et permet tornar-ho, diguéssim, a fer. Però de vegades diguéssim, també va bé deixar un pas al costat, i, bueno, fer un pas al costat i deixar que passi a una altra gent que potser ho veu diferent i que potser té una altra estratègia, no?
Però t'estàs referint única i exclusivament a Puigdemont o aquí posaries en el mateix sac a tots els que han format part de, i han sigut membres del govern?
Bueno, cada qual sap la responsabilitat que ha tingut amb això i sap si realment doncs, hauria de fer un pas al costat o no. Vull dir. A mi, diguéssim, una de les coses que em molesten dels polítics són els salvadors de la pàtria.
Sí, i en aquest cas...
Això em molesta molt.
I en aquest cas jo crec que hem tingut massa salvadors de la pàtria. Avui a la televisió oficial catalana estaven entrevistant...
En Puigdemont.
El Puigdemont. Mm. No sé on estava, però era com si estés en el plató de la televisió, de TV3. Suposo que no estava a TV3.
Home, continua a Brussel·les.
Suposo, perquè com que aquest senyor va i ve que no te n'enteres que se n'ha anat i no te n'enteres si ha vingut, però, a veure, estava fent campanya i estava dient algo tan simple com el que diu la senyora Marta Rovira, que quan torni a ser president tornarà a fer el mateix. Clar, em sembla... A veure... Quan tu ignores el 50% de la població que tu presideixes, per mi no és el president de tota la població, és el president de mitja població. I això estic d'acord amb el que diu el Domènec. Quan un polític veu que la dèria que ell té i que és molt lícita que la tingui, no la pot tirar endavant, home, ha de mirar pel bé de tot el poble. Crec jo, vaja.
Sí, sí, sí.
Crec
sí.
Jo.
I ha tirat tant pel dret que ja queda desvinculat o circula en paral·lel el partit, el PDeCAT?
Això ho sabran ells, jo no en tinc ni idea. I avui no tenim el
però
Pasqual.
Però pel que veieu...
Avui no tenim el Pasqual perquè ens ho expliqui, però...
Però és que això del PDeCAT és una cosa que és molt curiosa i veurem a veure, diguem, com anirà evolucionant i com acabarà, però el fet de que ja les anteriors eleccions no vagi a aparèixer com a partit, sinó que realment doncs, era els Junts per Si i ara sigui els Junts per Catalunya, a veure, aquests partits, diguéssim, s'acaben desdibuixant darrere aquestes coalicions, diguéssim, es poden acabar desdibuixant molt, no? I, evidentment, que si ells són els hereus de Convergència, els hi agradi o no els hi agradi, Convergència tenia un gruix que el PDeCAT no té.
No, i a més una cosa, tots els que pertanyem a un partit polític sabem que els militants d'un partit polític som quatre gats. Però hi ha molta gent que no és ni serà mai militant, però que les idees que aquell partit polític li inculca, doncs, li dona confiança. A veure, a Convergència li ha passat el mateix que li està passant a Iniciativa. Jo penso que Iniciativa es va equivocar deixant perdre les seves sigles, perquè ara està dintre aquesta amalgama, que jo també penso que s'estan equivocant pensant que els seus enemics és el PSC, que no ho entenc, vull dir, de veritat. Quan un perd la identitat, és molt difícil recobrar-la. Em sap greu, però és difícil recobrar-la. Encara que siguis quatre, però mantén la teva identitat, vull dir, perquè hi ha gent que s'identifica amb aquella sigla, s'identifica no tant amb el líder. Si jo penso que el pitjor que podem fer és identificar-nos amb un líder. T'has d'identificar amb un grup de treball, amb un equip de treball, amb una ideologia, però qui no, a veure, a mi que un senyor es presenti com la llista del president, home, francament, ens deixa molts a fora.
La Junta Electoral ha prohibit que les fonts de Barcelona llueixin el color groc i també ha prohibit que els membres de la mesa, interventors, el dia de les eleccions puguin lluir també el llaç groc, que és el símbol
que... De bufandes no n'ha parlat,
I de jerseis, potser tampoc.
No, la pregunta és... La pregunta és... La política s'ha d'entretenir en aquests detalls?
I a més això és com una provocació a la població, diguéssim... I ara, doncs, això no, perquè és que això fa campanya política.
Coneixent,
per favor.
Coneixent els catalans...
Hi haurà alternatives.
No, hasta el que no creguin amb el groc ni aniran de groc. És que, veure, abans a fora de la tertúlia deia, jo recordo els meus temps de sindicalista, el groc era sindicat de dretes, era el sindicat groc, el sindicalista groc era la persona més menyspreable del món. I ara resulta... A veure, jo penso que la Junta Electoral no s'ha de posar en aquestes tonteries.
Però, clar, si hi ha una denúncia per part de partits polítics, hi ha d'haver una resposta. No? No. El tema és, els partits polítics s'han d'entretenir en aquests detalls?
Em sembla una absoluta tonteria. I, a més, estan a l'època que estem, perquè a les primeres eleccions jo recordo que hi havia un partit polític que sempre era el mateix, que sempre venia denunciant quan portàvem l'etiqueta d'interventors, l'etiqueta d'apoderats, amb l'escut del nostre determinat partit polític.
Sí.
Sempre hi havia un partit que venia a denunciar-nos, sempre. I sempre era el mateix. Bueno, ha anat canviant de nom. Primer era AP, després PP, després no sé què. Però és una tonteria, perquè quin efecte et fa tu si vas a votar que et trobis una persona... o quatre persones o sis persones a davant amb etiquetes diferents enganxades. Em sembla absurd, vull dir.
És igual, diguéssim, tu te'n vas a la taula on hi ha les paperetes de votació i totes porten l'escut.
Esclar.
Per tant, que el porti l'interventor és lògic, vull dir que no té cap mena de problema. No està fent més propaganda que això. La propaganda la tens a sobre la taula.
En la comercial que tenim aquí davant li facin canviar el cartell del comercial perquè és groc. És una tonteria com una catedral, diguéssim. Ho sento, però...
El que ja sembla que no són tan tonteria és el tema de Sixena, no, Domènec?
Això, diguéssim, jo em sembla que encara està pendent d'una sentència al
Tribunal
Suprem.
Sí, efectivament.
Amb la qual, diguéssim, teòricament, mentre no hi hagi la sentència del Tribunal Suprem, no es pot ordenar el retorn, perquè no hi ha una sentència definitiva, diguéssim. A veure, perquè ens entenguem, eh? Diguéssim, ara imagina't que, diguéssim, en el cas, diguéssim, de Torre Negra, Núñez guanya una sentència en el Tribunal de Catalunya i diu, pot edificar. Llavors l'Ajuntament posa un recurs que anirà fins a Tribunal Suprem. Però llavors el Núñez diu, com que
vaig fent, no?
Diguéssim això, jo començo, vull dir d'això. A veure, què diria tothom? Per favor, que és exactament el mateix, no?
Què passa, Domènec, que jo no l'he seguit massa aquest tema, eh? Tu segurament que molt millor. Pertany a una ordre religiosa, a unes monges que ara reivindiquen que és seu... hi ha un lío aquí, no?
És que Sixena és un cas que és com una mica complicat. En primer lloc, perquè hi ha unes coses que venen de després de la guerra, diguéssim que allò va estar cremat després de la guerra i tot plegat. Evidentment, el govern d'Aragó, bueno, els que hi haguessin en aquests moments d'Aragó, no se'n va cuidar ningú. Aleshores, hi va intervenir el Museu d'Art de Catalunya, doncs van salvar aquelles peces, se les van endur i de més, i es van instal·lar aquí i això. Doncs hi ha algunes peces d'aquestes que estan cedides en dipòsit en el museu, i n'hi ha unes altres que són comprades. Llavors el litigi ha estat bàsicament sobre les que han estat comprades, perquè llavors les que han estat comprades, o sigui, les monges se les van vendre, diguéssim, ja. I per tant és una operació. Però llavors resulta que algú va dir que no havien seguit tots els tràmits canònics, perquè, és clar, a desgrat de tot, les monges no són uns particulars qualsevol i necessiten una autorització eclesiàstica per poder fer això, i llavors aquesta autorització no l'havien demanat. No l'havien demanat perquè van suposar que, diguéssim, doncs,
que
com que allò era seu i els hi dirien que sí, que no hi havia
com
cap mena de problema.
Com les del convent de Manresa, que també tenen un lío semblant.
Exacte, diguéssim, o sigui, bueno, doncs ja està, i que no hi hauria cap mena de problemes. I llavors després... doncs algú va pensar que això era una font de litigi i va organitzar la font aquesta del litigi, i efectivament al final Roma va dir no, és que havien d'haver fet el tràmit i haver demanat el permís perceptiu, i per tant canònicament això doncs no funciona, i doncs aquesta venda, diguéssim, doncs és nul·la. Si aquestes vendes, diguéssim, són nul·les, la primera cosa que s'ha de fer és que s'han de tornar els diners de les vendes. Que això, fins que només es parla del retorn de les peces,
de les obres,
però no es parla, diguéssim, del retorn dels diners.
Els diners.
Després, aquestes obres, diguéssim, s'han restaurat, s'han conservat, tot això, i tot això també val uns diners, i tot això, diguéssim, també s'ha de pagar.
Tot això s'ha cuidat aquí.
Aquesta, i de tota aquesta part, diguéssim, doncs tampoc no se'n parla. Vull dir, per tant, té una complexitat més gran, i per altra banda, hi ha això. Molt bé, i si ara resulta que es tornen aquestes peces a Sixena, i aleshores el Tribunal Suprem diu no, és que aquestes peces, doncs, realment havien estat venudes, i havien estat venudes correctament, i no sé què més, i per tant, diguéssim, han de tornar a Catalunya. Aragó tornarà les peces aquestes a Catalunya? Clar.
Silenci.
Compliran ells la sentència?
I tenen lloc on ficar-les? Tenen museus amb condicions per
ficar-les? No, la idea és posar-les, diguéssim, a Sixena. El problema és que a Sixena, esclar, ja no queda cap monja santjoanista. Llavors hi ha les monges aquestes de Betlem, que són un altre ordre, que tenen una altra mentalitat, i que sobretot estimen molt el monument com a monument, no? De manera que no t'hi deixen fer fotografies, que et posen totes les pegues per visitar-lo, etc etc. Amb la qual cosa...
Igual no es podran visitar les peces.
Sí, perquè han habilitat uns locals, però que estan mig habilitats, vull dir, almenys jo l'última vegada, vull dir, això que ho he vist, diguéssim, doncs no acabava de funcionar massa bé, i no ho sé, potser ara, diguéssim, està tot molt ben arreglat, però en tot cas no ho estava.
Igual el ministre els hi ha donat diners per arreglar-ho, no? Pot ser.
Sí, és que, bueno, això ha sigut una operació política perquè diu, que vosaltres reclameu els papers de Salamanca, doncs ara els reclamarem, diguéssim, de Sixena, i ja està.
Estem parlant de unes 44 peces, que quin tipus de peces són, Domènec?
Home, són, bàsicament són peces mobles, per dir-ho així, diguéssim. És a dir, les peces més importants són urnes sepulcrals de fusta, de fusta pintada i de més i això. Aquestes són les peces més espectaculars. Després hi ha cosa més petita i això, però és aquest tipus de peces.
El problema de tot això és que, clar, ara es demana que retornin aquestes peces quan, com tu deies molt bé, encara està pendent, s'està pendent d'una sentència per saber com es resol aquest cas. I imaginem això, que s'ha de produir aquest primer trasllat i que després la sentència és favorable a Catalunya. Han de retornar aquestes peces. I estem parlant d'un material que és molt delicat. O sigui que bueno, com menys bellugui, millor, en teoria.
Bueno, el que és el material moble tampoc no té massa problemes, no. Diguéssim, i això. El que sí que pràcticament, a veure, tothom ha coincidit que no es poden tocar són les pintures. Les pintures, tots els experts que han vingut, i pensa que ha vingut el restaurador que va fer ara la Capella Sistina i de més a mirar-se, i va dir, escolta, aquestes pintures no es poden tocar d'aquí.
Bueno, és com si demanéssim que les pintures de Taüll se'n tornessin a Taüll una altra vegada.
Exacte, vull dir, no.
O que la Mare de Déu del Bosc, que està a Terrassa, la portessin una altra vegada aquí.
No, la Mare de Déu de Sant Cugat,
la del Bosc, la Mare de Déu de Sant Cugat, sí.
Sí, abans de trobar-nos en aquesta situació sociopolítica, ja era un conflicte el tema de Sixena. Ara encara ho és més, perquè s'està utilitzant...
Jo penso que és sociopolític o religiosa, allò de Sixena.
Bueno, li posarem.
Sí, bueno, un religiós no, diguéssim. És bàsicament és un tema polític, És un tema polític, sí. I val la pena, diguéssim, de dir que en el bisbat de Barbastre hi ha hagut un capellà, diguéssim, d'allà, que és el que ha portat més o menys al museu diocesà i això d'allà, que francament ho ha fet molt bé, I que fins i tot ha escrit dos o tres llibres sobre restauració i d'obres d'art i això, i francament ha sigut una persona que molt, molt, molt dedicada, diguéssim, al patrimoni i amb molts nivells de coneixement molt alts.
Bé, doncs,
ara, una cosa és que hi hagi una persona que en sàpiga i després, en fi, la resta.
Veurem quan es resol aquest conflicte. A veure com acaba el tema. Esteu contents amb el preu de la llum que pagueu?
A mi aquest mes m'han tornat diners.
Home, llavors...
Perquè resulta que el mes passat em diuen que vaig pagar de més perquè era una lectura d'aquestes que fan... Que
estimada.
No fan, estimada, sí. I m'ha sortit a 30 euros al mes, vull dir, curiosament.
Oh, però és estrany que no, em retornin diners i que no
tornin... T'adverteixo que jo he intentat des de fa temps cada vegada gastar menys llum a casa meva. O sigui, tot ho tinc amb gas...
Però, de totes maneres, el tema de la factura de la llum ja no és el consum que podem fer, sinó tots els impostos que s'han de pagar, bueno, perquè normalment...
La llum i el gas i tot, i l'aigua...
Per què quan fem allò, un canvi a la instal·lació, intentem posar llum de baix consum, i tot i així... es nota molt poc a la factura, perquè realment el consum és una part mínima del que paguem.
Per això és igual que la benzina,
Sí, igual.
Sí. El preu del petroli influeix molt poc, el bàsic són els impostos.
Són els impostos, clar. I aquí la política també hi juga.
Clar, I el tabac, clar. I la benzina, clar, sí. Igual que la llum, tot. Sí.
Però a Espanya es veu que juga molt poc la política a favor del consumidor, perquè de moment l'anunci i la notícia que avui trobem en alguns diaris és que la llum a Espanya... puja un 5%, mentre que a la Unió Europea baixa un 0,5. No és el mateix que pugi el que pujarà, que hi hagués aquesta baixada com la resta d'Europa.
I això, diguéssim, des d'un punt de vista econòmic, ens fa molt més competitius amb Europa. Vull dir que, esclar, que llavors si ens queixem de que l'economia va malament, en fi... El que passa és que l'economia de les elèctriques sí, continua anant fantàstica,
Bueno, fantàstica, a més no n'hi ha cap que sigui espanyola, ja totes són italianes. A veure, Els consums en aquest país, jo crec que políticament sempre ens han pres el pèl, sempre, perquè a Dinamarca quasi tota l'energia que tenen és eòlica.
Sí.
Clar, i aquí resulta que ho paguem més car que enlloc. A Alemanya tenen molta energia eòlica també, a França també. Aquí no, aquí tot és convencional i, bueno, no, jo no hi entenc massa i avui no hi ha el Pasqual perquè ens expliqui això, encara que tinc molts parents que treballen a l'empresa Fecsa i tampoc m'han sabut explicar mai què passa amb els gastos.
No, però encara, diguéssim, estem subvencionant empreses de carbó, eh? Diguéssim, tèrmiques de carbó, eh?
Sí.
Hem tancat cercs, però n'hi ha d'altres que continuen funcionant. I és aquest peix que es mossega la cua, no? Vull dir, ara també s'hi estan trobant als Estats Units, no? Doncs, diguéssim, el Trump, per protegir la mineria del carbó, doncs llavors, esclar, no poden anar traient carbó i deixar-lo fora. Vull dir, aquest carbó s'ha de consumir. Llavors, com es consumeix? Doncs amb centrals tèrmiques. O però és que llavors les centrals tèrmiques, diguéssim, contaminen i produeixen pujar àcida i demés. Bueno, esclar, és que tot no es pot tenir, no? Vull dir, doncs...
Jo recordo un amic finlandès que la primera vegada que va venir aquí fa 10 o 15 anys vam passar per cercs i no sabia el que era allò.
Com va veure aquella torre, no?
Com va veure aquella torre i aquella fumarada. Sí. I què fa aquesta cosa aquí al mig de la muntanya, no? I és veritat, vull dir, continuem promocionant coses que estan obsoletes absolutament per mantenir alguna mineria no sé on, perquè no sé ni si n'hi ha de mines ara aquí a Espanya.
Sí.
Encara n'hi ha?
Sí, i tant.
Pensava que compràvem el carbó a Polònia o...
No. Una cosa és que de vegades, diguéssim, resulta que pot resultar més barat el carbó d'altres bandes, eh?
Yeah.
Però aquí n'hi ha. En el cas, diguéssim, això de CERC, les reserves de carbó que hi ha allà són molt més grans que no pas el que s'ha explotat, eh? Vull dir que hi ha unes reserves de carbó fantàstiques encara aquí.
Ja no ho diguis gaire, que encara ens tornem a obrir el central.
No,
de totes maneres...
L'extracció és més costosa, el poder calorífic d'aquest carbó no és justament del millor, però bueno, hi ha unes reserves, sí, notables.
De totes maneres, a Espanya li costa molt apostar, no sé si és que no hi ha interès polític, apostar per les renovables. Precisament el que tu comentaves, Maria, de l'energia eòlica, l'energia solar... O sigui, se n'ha parlat...
Aquí l'energia solar seria una cosa tan fàcil.
El que va passar amb l'energia solar és... Bueno, encara està a tribunals, en parlarem com acabarà. Clar, perquè l'energia solar, diguéssim, l'Estat diu... Si vostès volen posar energia solar i de més, doncs tindran aquestes bonificacions, tindran això, etc, perquè doncs, això facin la inversió i de més. Vale, doncs hi ha tota una sèrie de gent que es dedica a fer energia solar. I, de fet, aquí a Catalunya no n'hi ha gaire, diguéssim, no hi ha gaire.
No,
però quan
però
vas
ja.
Per Espanya, veus això que en diuen un hort solar,
sí.
Que té extensió i extensió de plaques, diguéssim, doncs, posades en allà i de més. Doncs, quan ja la gent ja ho té instal·lat i quan surt el ministre Soria canvia les regles del joc i diu, escolti'm, tot allò que deien de la subvenció i de més ara res perquè resulta que les altres, les convencionals m'estan pressionant i això i llavors, en fi, i llavors canvio les regles de joc. Clar, el problema ha vingut tant per la gent d'aquí com sobretot pels estrangers que havien fet inversions en aquí amb energia solar. Llavors això està en mans de tribunals, però són també d'aquells expedients que estan en una pila, van traient els de sobre i quan arriba, diguéssim, aquell expedient, doncs pum, li tornen a posar una altra pila a sobre i torna a ser el de sota, no? I llavors no s'arriba, diguéssim, a acabar.
Home, hi ha casos molt patètics, per exemple, jo he vist a Mataró, hi ha una biblioteca que funciona tot amb energia solar, tot. La Fundació Terra va muntar energia solar a la seva fundació perquè els havien dit que l'energia que els hi sobrava els hi revertirien.
Sí.
Mentida podrida, ni la Biblioteca de Mataró ni la Fundació Terra els hi ha revertit l'energia. Hi havia poblets a costat de Figueres que pràcticament funcionaven amb energia solar. Mm. I tot això s'ha anat a Norris, perquè si a tots els... a tots els hospitals, els ajuntaments, funcionessin amb energia solar, estalviaríem molta energia.
És que
el problema és que la FECSA perderia diners, diguéssim.
Sí, sí. El problema està, diguéssim, si tu ets una masia aïllada dalt de la muntanya i tens energia solar, però no tens cap línia elèctrica que t'hi arribi, cap mena de problema. Tu tens la teva energia i el que et sobri, vull dir, doncs, no sé, l'envies al terra i s'ha acabat i no hi ha problema. El problema és quan tu tens una línia i aleshores aquesta línia és reversible, de manera que els sobrants que tu tens d'energia els injectes a la línia. Llavors, esclar, a partir d'aquest moment, tu ets una empresa productora i ets una empresa productora com Endesa. Dic, perdoni, que jo tinc tres plaques d'energia, i Endesa és una multinacional de pebrots, no? Mm. No, és igual, el tractament fiscal, el que has de fer, etcètera, etcètera, és el mateix per tot. És clar, això no... És el que de vegades, diguéssim, discutim, doncs, això de les fundacions, no? Home, és que a veure, no pot ser que totes les fundacions tinguin el mateix tractament, no? Perquè tu tens una petita fundació per fer no sé què i aleshores tu has de complir tots els requisits com si fossis la fundació de la Caixa. Dius, no, és que, a veure, el moviment de diners que té un o el moviment de diners que té l'altre no és la mateixa, no? Hi haurien d'haver-hi uns escalats, hi haurien d'haver-hi unes coses, no?
O el teixit associatiu no és el mateix ser el Barça que ser el Club Muntanyenc.
Clar.
I tots estan a dintre, a baix, a la mateixa llei.
Clar, esclar.
En definitiva, que hi ha molt poc interès per
resoldre temes.
Sí, però per resoldre temes que realment han de ser d'interès, són d'interès de la ciutadania, de la població, perquè és el consum, és allò que necessitem per funcionar.
Llavors jo el que demano és tenir uns governants que es preocupin d'aquests temes, si no d'altres temes, que es preocupin de resoldre aquests temes, tant aquí com a més enllà d'aquí, diguéssim. Perquè si els meus governants no em resolen aquests temes, doncs, escolta'm, que es dediquin a un altre ofici.
De fet, és el que se li hauria de demanar a la política, que per això serveix la política. O sigui, la política no és tirar-se els trastos pel cap els uns als altres, sinó fer propostes i millorar la vida dels ciutadans.
No, és a dir,
se suposa, no?
Jo diria que la feina d'un polític és precisament aquesta. Estigui al govern o estigui a l'oposició. Uh-huh. És vetllar pel bé de la majoria dels ciutadans. No només d'uns quants, perquè aquí jo crec que sí que han vetllat per uns quants. Alguns han vetllat només pel bé d'uns quants, no de tots.
A partir de demà, vosaltres feu servir cotxe?
Jo procuro fer el servir el menys possible.
Molt poc, sí.
Però el meu pot anar a Barcelona i a la Ronda.
Sí. Ah, ja ho has vist a venir.
Ja tinc l'etiqueta.
T'ha arribat a casa l'etiqueta?
Ui, ja fa temps. Ja no sé ni on la tinc.
Sí.
Fa un any, almenys.
Sí, perquè jo tampoc no l'he posada. Perquè quan em va arribar no hi havia ningú que portés l'etiqueta.
Em sembla que la tinc a la guantera del cotxe, però no tinc ni idea.
Ja la buscaré, també, sí.
Doncs perquè, exactament, a partir de demà comença aquest control dels vehicles més contaminants, que són aquells vehicles que encara funcionen amb benzina, no dièsel, i que, bueno, ja tenen els seus anys.
Però
no?
Només a les rondes de Barcelona, em sembla,
Sí, però, vaja, que alguns ja s'ho hauran de pensar abans de sortir de casa, si és que hi han d'anar o han de passar per Barcelona. Diguem que aquest control també s'aplicarà a la resta de poblacions de l'àrea metropolitana, però Sant Cugat es farà una miqueta més tard, o sigui, passarem el Nadal de moment tranquil·lament.
No, i el resta de poblacions també han demanat fer-ho més tard.
Una mica més tard.
Jo vaig sentir l'altre dia el vicepresident de l'àrea metropolitana.
A partir de 1 de gener o així serà?
Demanava més temps perquè deia que no tenien no sé què a punt. No ho té. Jo la veritat és que des de fa molts anys, des de que vaig deixar d'haver d'anar a treballar amb cotxe, si vaig a Barcelona, a Terrassa o a Sabadell, vaig amb tren.
Sí, és que és molt més pràctic.
És molt millor, és molt més pràctic. Còmode. I per aquí intento anar sempre a peu, diguéssim. O sigui que no m'amoïna massa el del cotxe en aquests moments, a mi.
L'objectiu d'aquestes mesures és reduir la pol·lució, la contaminació. De totes maneres, creieu que aquest és el principal... motor precisament de la contaminació que trobem a Barcelona i a la seva àrea metropolitana? És a dir, tot és culpa del vehicle?
No, és molt culpa de l'urbanisme que es va dissenyar. Aquí és on realment hi ha la culpa. Perquè es va dissenyar un urbanisme pensat perquè tu hi poguessis arribar amb vehicle privat, no perquè hi arribessis amb transport públic. I, per tant, ara el que estem és sofrint les conseqüències d'aquest mal disseny urbanístic que es va fer en uns moments determinats. El problema no és el cotxe. El problema és de que si tu vas a treballar a un polígon de no sé on, no tens un mitjà de transport públic. O hi vas amb el teu cotxe privat o no hi arribes. Aquesta és la gran qüestió.
Tots els polígons industrials del Baix Llobregat que jo conec, pràcticament tots, hi has d'anar amb cotxe. Perquè no hi arriba el tren.
Sí, sí.
El Vallès...
No, ni un
Vallès
bus.
Oriental, ni un bus. Vallès Oriental, ni tren ni bus, a la majoria. Per tant, estic d'acord que aquí s'ha dissenyat, sobretot, polígons industrials amb els peus, diguéssim.
Sí. Sí,
i el
sí,
transport sí. Per carretera. A veure, el Mercabarna, com hi han d'anar a Mercabarna? Per carretera.
Si hi ha una cosa tan elemental que n'estem parlant des de fa anys, que és la sortida aquesta ferroviària del port de Barcelona i que no hi ha manera que es realitzi, a veure, doncs vol dir que mentre no hi ha aquesta sortida ferroviària, l'accés al port de Barcelona s'ha de fer amb camions. És així de senzill.
Ara, tot això sempre repercuteix a la mateixa part de la població. No? Perquè tu imagina't, ara, algú que per ell sigui indispensable el vehicle... o que el vehicle sigui el seu, no únicament mitjà de transport, sinó mitjà de vida.
Sí, però fixa-t'hi, no és gratuït el disseny que denuncia el Domènec, que té tota la raó. Per què s'ha d'anar amb cotxe a Barcelona, al port i al Mercabarna? Per gastar gasolina?
Clar.
L'objectiu final és que es gasti molta gasolina. No que el pobre desgraciat que ha d'agafar el cotxe per anar a treballar perquè no té cap més remei. No, és perquè ampliar autopistes es gasta gasolina.
Sí, sí. No, i perquè els grans negocis ha sigut la construcció de les infraestructures aquestes d'autopistes i de més, i la fabricació de cotxes. Això ha sigut el gran motor de l'economia d'aquests darrers anys.
I continua, eh?
I continua.
A veure quants anuncis sents a dir oi, que pocs cotxes que hem vengut aquest any i volem que el govern ens subvencioni perquè, pobrets de nosaltres, hem vengut pocs cotxes.
Bueno, això també es podria interpretar com una campanya de venda de cotxes. És a dir, ja porten temps queixant-se de les poques vendes de vehicles. Amb aquestes restriccions, la gent que, com jo us comentava abans, necessiti el vehicle perquè és el seu mitjà de transport, però també el seu mitjà de vida, és amb allò amb el que es guanya el sou, a lo millor l'estan obligant a fer una despesa que no pot o no voldria fer ara.
Sí, però hi ha coses que són molt contradictòries, eh? Vull dir, no, això, jo tinc un cunyat doncs, que té un Audi, diguéssim, de gasoil, no? I és un Audi potent i de més, perquè ell havia de viatjar molt i això, era treballador del Banc de Sabadell i com que era inspector havia d'anar a veure oficines aquí i allà d'Espanya i això, bueno, ens arriba un moment en què diu, escolta, a veure, davant de tot això el que haig de fer és canviar-me el cotxe, no? I llavors va i diu, miri, és que jo tinc aquest de gasoil i doncs voldria un cotxe nou. Tot el que li van oferir era d'Israel. I vaig dir, perdona, però no estem dient que justament aquests cotxes de gasoil són els que contaminen i tot plegat i de més. A veure, no m'estàs oferint una alternativa.
És que abans
bueno,
no era
però és
així.
Que primer tot hem d'acabar de vendre aquests, no? Clar, i a veure qui els hi endosem, eh? I després aquest ja s'espavilarà si resulta que no el pot fer servir, eh? Vull dir, ja s'espavilarà. És clar, llavors és una situació que és com una mica, no sé, kafkiana, eh?
Sí, però és que jo estic pensant, per exemple, un cas molt clar, que són els autònoms que són transportistes, per exemple.
Sí.
Que n'hi ha un munt. Mm. O sigui, aquestes persones...
I els taxistes.
I els taxistes també.
Els taxistes. O és que no hi ha taxis de gasoil?
Clar, aquesta gent...
I taxis vells, eh?
Si no poden circular perquè tenen un vehicle que no ha aconseguit aquest segell? No li ha arribat l'enganxina a casa? Pues amb la qual
no,
cosa no,
no podrà...
podrà
circular o l'haurà de vendre...
No, teòricament malvendre. Hi ha unes matrícules i llavors, diguéssim, bueno, també funciona per la matrícula. Mm. Però això de la matrícula és una cosa que és molt aleatòria. Parlava un xicó que és geòleg i deia, a veure, jo tinc un 4x4 perquè necessito un 4x4 per la meva feina, doncs, i de més, i resulta que 4x4, a veure, jo el tinc, és vell, però jo el tinc cuidadíssim, i per tant, les emissions, en fi, les tinc molt controlades. Llavors, per què no puc fer servir el meu 4x4 per raó de matrícula quan el meu 4x4, diguéssim, no contamina? O està dintre, diguéssim, dels paràmetres doncs, permesos?
No, i a més, cada any doncs, passes, clar, cada any que... o cada dos anys passes una ITV,
ara, no? Ara, sí, aquí també està ja, l'altra. I aquí sí, també t'avisen si el teu clar, cotxe és contaminant, clar, si és més o menys contaminant.
O no, si has de canviar filtres perquè no...
Bueno, sí, sí. A veure, teòricament, si contamines, no passes l'ITV. No.
Llavors, no hauria de ser una qüestió d'antiguitat del cotxe o de si és dièsel o si és...
Si tenim l'obligació des de fa anys, perquè també podíem parlar del negoci de les ITVs, eh?
Sí, home, esclar.
Vale? Si tenim l'obligació de passar la ITV, que a mi em sembla bé, i el cotxe no està en condicions, ja et diran que no pots circular amb aquell cotxe.
Clar.
Per què hem de posar més mesures diferents? No, és que, no. Francament... Queda molt bé, eh? Ara estem igual que Suècia, que no sé, que Oslo i que no sé on més. Però no sé si a nosaltres ens feia falta això. No sé quants dies de contaminació hi ha a Barcelona, em sembla que molt pocs, eh?
Bueno, ara últimament
sí que les pantalles sí, t'informen que hi ha...
I les calefaccions que generen també fums...
És que sí, hi ha molts altres factors contaminants,
bueno, perquè
no?
Perquè l'època és ara, és aquestes èpoques en què es creen aquests anticiclons i tot plegat, tot el mes de desembre, el mes de gener, part del febrer. El febrer, llavors, després ve allà una plujada i et fa aquells dies tan magnífics, tan transparents, eh? Vull dir que...
De neteja,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Les empreses que fan ciment, les cimenteres, no tindrien per què treure fums com els hi passa als pobres de Montcada, perquè
per
hi ha
una raó
filtres.
Molt simple. No, per una raó molt simple. I el més, el gros, diguéssim, és que hi ha moltes cimenteres d'aquestes que tenen els filtres col·locats, el que passa és que no els utilitzen, eh? Perquè és més barat pagar les multes que el que suposa de despesa utilitzar els filtres.
Sí, sí.
I llavors aquest és un altre tipus de problema que és...
Però aquestes cimenteres no funcionarien a Alemanya ni a Suècia. Ah,
no, d'acord, eh? D'acord, sí, però vull dir, veure, això ha passat amb molts altres tipus d'empresa, eh?
I xocolates.
Empreses
que fan xocolata que tampoc no posen els filtres perquè paguen la multa.
Clar, i el tèxtil havia sigut també molt fort, el que havia passat amb el tèxtil. Yeah. Sobretot, diguéssim, els rams dels acabats i les tintoreries i aquestes coses, que a veure, tu pagaves la multa perquè et sortia molt més barat que no pas tenir l'instal·lació que has de tenir.
Tornem una altra vegada a dir que els governants que tenim no fan bé la seva feina.
No.
Fa molts anys que no fan bé la seva feina, però tampoc els hi exigim que facin bé la seva feina. Jo crec que la culpa és una mica allò repartida, eh?
Sí.
Home, potser perquè és insuficient que puguem votar, en teoria, com està estipulat, cada 4 anys. Ara, de tant en tant, hem votat
cada 2
en períodes
anys.
Més curts, no? Però segurament és insuficient que ens puguem pronunciar o que hi puguem intervenir.
Jo sempre explico una anècdota d'un poble de Baviera, que era un ajuntament demòcrata cristià, perquè en allà tots són demòcrata cristians, que va fer una cosa que no els hi va agradar al poble, i als cap d'uns anys no els van tornar a votar mai més, eh? Vull dir, a veure, ara si no ens preocupem de lo que fan ens agrada o no ens agrada, doncs, clar, la culpa és nostra. Perquè diem que hi ha partits que estan absolutament en judicis permanents per malversació i a la gent els torna a votar? Doncs mira, perquè deuen pensar que són molt intel·ligents, que aconsegueixen enganyar a tothom.
No, i perquè moltes vegades, diguéssim, tampoc l'oposició fa la seva feina.
Tampoc,
eh?
No. Jo estic denunciant a l'oposició i al govern,
sí,
eh?
Sí, sí.
Doncs ho podríem resumir dient que Que els polítics facin política.
I facin la seva feina. I si no, que es dediquin a fer la pastisseria.
Que d'això es tracta, que la política concebuda com s'entenia doncs, a l'època clàssica, segurament estava molt bé.
A veure, amb llistes electorals que hi van cantants o ninotaires, poden tenir tot el dret al món, però no sé si saben fer política.
Doncs ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Que passeu un bon dijous, que tingueu un molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Igualment. Vinga.